Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. L'Escola Lloretenca d'Intel·ligència Emocional BEIE s'expandirà fins a Mèxic. La franquícia, creada l'any 2012 aquí a Lloret, compta actualment amb 6 escoles en funcionament, ubicades aquí a la Vila, a Blanes, Girona, Figueres, Tordera i Canet. N'hi ha 3 més en procés d'obertura, a Sabadell, a Roses i, atenció, a Mèxic. BEIE ofereix servei a persones de totes les edats, des de nadons fins a adults, així com cursos i xerrades per a escoles i associacions de mares i pares. També compta amb un conveni de recerca amb la Universitat de Girona, on a més imparteix un postgrau sobre intel·ligència emocional. BEIE és una escola pionera que treballa des de la prevenció tot allò que té a veure amb la salut i les emocions, especialment amb menors de fins a 12 anys. Valorarem aquest salt a l'altra banda de l'oceà amb Àlex Maset, que és un dels fundadors de BEIE. Bon dia a tothom. Avui és dijous, últim dia del mes de maig. Comencem l'informatiu de la ràdio de Lloret presentant tots els temes. A banda de BEIE, què més explicarem, Josep? Bon dia.
Doncs bon dia, Maria. Prenent un cafè, avui entrevistarem Sor Lucía Caram, la cara més visible del projecte Invulnerables, que lluita contra la pobresa infantil a través de l'educació. El motiu és que avui fan una jornada a Lloret per demanar la col·laboració de les empreses. També anunciarem aquest cap de setmana es recuperen les visites teatralitzades a Can Font, que tant èxit van tenir l'any passat. Unes visites en què el mateix Nicolau Font i la seva governanta ensenyen la seva casa als visitants. Ho comentarem amb Anna Fuentes, cap de la Unitat de Patrimoni Cultural. També destacarem que aquest diumenge Xatrac organitza una neteja del litoral de Fenals que inclou el mar, la sorra i el bosc. Es tracta d'una activitat oberta a tothom i apta per a totes les edats amb la finalitat de preservar el medi ambient. En parlarem amb un responsable de l'entitat. Es tracta de Marc Martín. I recomanarem els menús de l'arròs que avui se serveixen per darrer dia a Lloret, amb preus que parteixen dels 29 euros. I destacarem que una nova exposició, en aquest cas sobre Josep Palau i Fabra, obre portes a la Biblioteca Municipal.
Doncs tot això és el que us volem explicar, per tant, ens hi posem aquí al Bon Dia Bona Hora, on també us volem oferir la informació del temps i el repàs de l'actualitat general. A la producció, com és habitual, Rosa Giral i Moisés García. I aquí en directe hi som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I 3 minuts, volem tots els detalls de la previsió del temps. Miquel Bernis, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia. Comencem aquest dijous sense núvols i amb un ambient més fresc que no pas en dies anteriors. La inestabilitat va de baixa i avui el que esperem és que els ruixats i tornades de tarda ja es quedin bàsicament concentrats en punts del Pirineu o Prepirineu en tot cas i que no s'acostin a la selva marítima. Per tant, jornada amb predomini del sol, com també ho serà la de demà, en què altre cop els xàfecs i tronades sobretot afectaran punts del Pirineu, Prepirineu, potser algun sector de la Catalunya central. De cara al cap de setmana, incertesa encara en el pronòstic. Dissabte és poc probable que plogui, tindrem un dia en tot cas mig ennuvolat, això sí, segurament no serà un dia de ple domini del sol, però de cara a diumenge els models encara diuen coses molt contradictòries entre uns i altres. Alguns apunten a una jornada de pluja bastant continuada, a més, i altres a un dia amb més sol que no pas núvols. Caldrà esperar encara a demà segurament per saber amb més probabilitat, amb més exactitud, quin temps ens depara el tram final, el segon dia del cap de setmana. Pel que fa a les temperatures, a l'alça els dies vinents, el cap de setmana començarà amb un ambient més càlid que no pas aquests últims dies, un parell de graus més en general. A partir de diumenge, aquesta incertesa de l'estat del cel també es trasllada a les temperatures. No sabem si encara si el diumenge serà el dia més càlid de la setmana o si les temperatures tornaran a valors més similars als d'avui o els d'ahir. En definitiva, els pròxims 10 dies, però no tenim a la vista cap calorada, cap situació de temperatures especialment altes, i sembla que començarem el mes de juny, la setmana que ve, amb possibilitat de més ruixats sobtats i amb temps encara bastant inestable i bastant canviant.
Déu-n'hi-do, quina primavera que estem tenint. Moltes gràcies, Miquel. Ara avui ens despertem a Lloret amb 16 graus al Rieral, 92% d'humitat. Ja sabeu que allà hi tenim l'estació meteorològica de Protecció Civil. I aquí, al centre del municipi, temperatura més elevada, com és habitual, 19 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs del temps passem a l'actualitat general i, com sempre, ho fem repassant què diuen els diaris. I en portada avui, en el cas del diari El Punt, hi veiem una entrevista a Artur Mas, expresident de la Generalitat, que destaca que Rajoy ha prevaricat. Sobre la CUP, diu que les declaracions sobre Torra són dures, precipitades i fora de lloc. I sobre Ciutadans, assegura Artur Mas que busquen la fractura social per debilitar el país. També Quim Torra és portada per la seva reunió ahir a Brussel·les amb Meritxell Serret, Lluís Puig i Toni Comín. Hi ha una imatge d'aquesta trobada i diu el titular que Torra no renuncia a la restitució. El president referma el compromís amb els consellers exiliats. També a la portada del Punt hi llegim que pren cos la moció de censura contra el govern del Partit Popular. Ara ho veurem amb en Josep, però pràcticament tots els diaris destaquen aquesta notícia avui. Nervis davant l'amenaça real que Rajoy sigui el primer president espanyol destituït i el Partit Nacionalista Basc en té la clau. D'altra banda, l'antic edifici de la UNED a Girona es dedicarà als joves. La Diputació el cedeix a l'Ajuntament, que en preveu iniciar la reforma a mitjan del 2019 i inaugurar-lo a final d'any. I passem ara al diari de Girona, on el titular principal diu que el nivell del mar a la Costa Brava ha augmentat 3,1 centímetres cada 10 anys des del 1990. L'aigua del mar també s'ha escalfat 0,3 graus per decenni en els últims 44 anys. La temperatura a Catalunya ha augmentat 1,6 graus des del 1950. Una altra notícia destacada, la tempesta fa caure part d'un arbre a Girona. I si veu a la imatge com els bombers van netejar la via on havia caigut aquest arbre. Un projecte proposa fer un carril bici entre Salrà i Girona, suspès sobre el Ter. 14 hores de bus des de Pisa per culpa d'un vol cancel·lat de Ryanair. Les fotos de Whitaker a Dalí s'exposen al Museu de Figueres i l'últim titular que destaquem d'aquesta portada és que unes obres a la Nacional 2 fan cues de 6 quilòmetres a Vidreres i, finalment, ara sí, la Fiscalia es querella contra Turull per passar part dels seus béns a la seva dona.
Comença la moció de censura. Aquesta és la notícia que destaquen pràcticament tots els rotatius en el dia d'avui. El País titula Sánchez i Rajoy deixen la seva sort en mans del PNB. El Periódico titula Final d'etapa. L'Ara, Rajoy a la corda fluixa. L'ABC, Espanya en mans del PNB. I La Vanguardia, la legislatura està en mans dels 5 diputats del PNB.
I recordem que tot el que promou aquesta moció de censura és el cas Gürtel i precisament han ingressat a Soto del Real la dona de Luis Bárcenas i l'exmarit d'Ana Mato per la Gürtel.
Cap dels dos ha reunit les fiances de 200.000 i 100.000 euros respectivament reclamades per l'Audiència Nacional per evitar la presó.
D'altra banda, Ana Pastor ha retirat les paraules de Gabriel Rufián, lladres i carcellers dirigides al govern.
La presidenta del Congrés ha suprimit aquests qualificatius del diari de sessions perquè els considera ofensius.
Els documentals Desemparats de TV3 que s'han pogut veure aquests últims dies han tingut efectes. Els centres de menors tindran un delegat per protegir els drets dels usuaris.
L'anomenat delegat de protecció haurà de fer arribar les denúncies a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'adolescència.
Troben unes restes òssies humanes molt a prop de l'estació de tren de Mollet del Vallès.
Els primers indicis apunten, segons fonts pròximes al cas, que podrien ser d'una dona.
Als supermercats Lidl, o aquí Lloret, en tenim un, deixen de vendre bosses de plàstic a Espanya.
Només vendrà bosses reutilitzables de ràfia fetes amb plàstic reciclat.
Alerta de sanitat per la detecció de falsos preservatius Durex.
L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una alerta i avisa que els lots falsos hi figura Made in Thailand o Made in China.
Seguim amb notícies de societat. L'avortament no va lligat amb més risc de depressió.
Aquesta és la contundent conclusió d'un estudi fet amb dades de gairebé 400.000 dones nascudes a Dinamarca.
L'ONG Proactiva Open Arms farà servir drons per optimitzar els esforços dels voluntaris.
Els aparells els permetran localitzar embarcacions fins a 10 quilòmetres de distància.
En plana cultural, el Primavera Sound ha engegat motors aquest dimecres amb una programació gratuïta donant pas a 3 dies intensos de música al Parc del Fòrum de Barcelona.
Avui serà el primer dia oficial amb York i Nick Cave and the Bad Seeds com a actuacions estel·lars.
Tret de sortida també a la Patum de Berga.
Aquest dimecres ha començat la gran festa berguedana amb la tradicional passada a la plaça Sant Pere, plena de llaços grocs a gairebé tots els edificis.
I en esports parlem de bàsquet. El Barça Lassa sobreviu a Andorra i força el tercer partit amb un agònic triomf 81-85.
Per la seva banda, l'Herbalife Gran Canària també ha forçat el tercer partit amb un recital ofensiu contra el València Bàsquet, 97-70.
I amb aquest repàs de notícies arribem a les 8:11.
Aprende jugando con Lego Educación en Inno y Robótica. Los niños aprenderán programación, robótica, nuevas tecnologías, física o matemáticas, de una forma divertida y eficaz. Un sistema innovador donde además impartiremos algunas clases en inglés, francés o ruso para que los niños aprendan idiomas jugando. Si tu hijo tiene entre 3 y 16 años, apúntalo en Inno y Robótica. También puedes venir a celebrar tu cumpleaños con nosotros. Nos encontrarás en la Avenida Vidreras 159-161. Matrícula gratis. Visítanos en Facebook en innoirobotica.es o llámanos al 603-763-475. Inno y Robótica. Aprendemos jugando.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
Vols que els teus fills tinguin un estiu inoblidable? Casal d'estiu Mas Romeu. T'agradaria saber que els teus fills estan gaudint i aprenent un munt de coses? Casal d'estiu Mas Romeu. Tenis, natació, escalada, aventura, inflables, parc de boles, anglès i, com a novetat, activitats marítimes. Esquibús, piragua, snorkel, per a nens i nenes a partir de P3. Informa-te'n al telèfon 972 36 79 63 o al 629 33 0538. Casal d'estiu Mas Romeu. Molt més que un casal.
Jo sóc del RAC i quan tinc un dubte legal també els truco, perquè tenen advocats les 24 hores per resoldre'm qualsevol dubte. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan haig de muntar una prestatgeria a casa també els truco, perquè m'envien un operari que m'ajuda amb el bricolatge. I tu, festa del RAC.
RAC. I som per ajudar.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35.
Si os preocupa la flacidez, la celulitis, la silueta y estáis pensando haceros algún tratamiento, Clínica Fanals os propone uno muy eficaz basado en una triple tecnología en la misma sesión. Radiofrecuencia, vacunterapia e infrarrojos de forma simultánea. Uno de los tratamientos corporales no quirúrgicos más efectivos para combatir la celulitis y reducir la grasa localizada, ya que reafirma la zona tratada y a la vez ayuda a disminuir la piel de naranja. También alivia los dolores musculares y mejora la circulación sanguínea. Apto para mujeres y hombres de cualquier edad, es un tratamiento que se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Muslos, brazos, abdomen, glúteos, pudiéndose combinar con mesoterapia en zonas difíciles. Este tratamiento te ayudará a reafirmar y reducir volumen de forma localizada, recuperando la figura y la piel que deseas. No esperes más y pide tu cita al 972-3643-28. Dale guerra a la celulitis y redefine tu silueta en Clínica Fanals, Avenida Vila de Blanes 162 Bajos del barrio de Fanals. Más información en clinicafanals.com. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 93 42.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Durant tot el mes de maig, com ja és tradició a Lloret de Mar, se celebren les Jornades de l'Arròs. Un bon moment per a assaborir i gaudir d'una àmplia varietat d'arrossos de qualitat als 26 restaurants i hotels que hi participen. Amb cada menú us convidem als Jardins de Santa Clotilde i al Gran Casino Costa Brava. Fins al 31 de maig, 18enes Jornades Gastronòmiques de l'Arròs. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació a lloretdemar.org.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia.
Que hauríem de ser una potència a nivell turística, i els de, entre nosaltres mateixos, l'únic que fem és rebre cops, quan hauríem d'estar més units.
Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret.
Però sí que és veritat que s'hauria de fer un esforç de que la gestió municipal quedés una mica aïllada de tots els temes nacionals, perquè en realitat la gestió municipal es tracta, doncs, de fer la vida millor a la gent del poble.
Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats.
Hi ha un tema, jo penso que el respecte cap als polítics és una cosa que s'han de guanyar, jo sempre ho he pensat.
Els dimarts i dijous de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Ara passen 3 minuts d'un quart de nou. Parlem avui al Bon Dia, Bona Hora de l'Escola d'Intel·ligència Emocional BEIE, que s'expandirà fins a Mèxic. La franquícia, creada l'any 2012 aquí a Lloret, compta actualment amb 6 escoles en funcionament. Estan ubicades aquí a la Vila, a Blanes, a Girona, Figueres, Tordera i Canet. N'hi ha 3 més en procés d'obertura, a Sabadell i Roses i, com hem dit, a Mèxic.
BEIE ofereix servei a persones de totes les edats, des de nadons a adults, així com cursos i xerrades per a escoles i AMPAs. També compta amb un conveni de recerca amb la Universitat de Girona, on a més s'imparteix un postgrau sobre intel·ligència emocional.
BEIE és una escola pionera que treballa des de la prevenció tot allò que té a veure amb la salut i les emocions, especialment amb menors de fins a 12 anys. Donem pas a l'entrevista que ha enregistrat la Rosa.
La primera escola BEIE va obrir portes fa 6 anys al Molí, a l'avinguda de Vidreres. Parlem amb un dels cofundadors, que és Àlex Maset. El tenim als estudis. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Felicitats per aquest salt a l'altra banda de l'Atlàntic, a Mèxic. Com valores el fet de poder obrir una franquícia allà?
Això ha sigut d'entrada el resultat a tots aquests 6 anys d'inversió i de confiança en el que és el projecte. De seguir. I ja des de l'altra banda de l'Atlàntic ja fa anys que hem generat interès, però fins ara no els havíem donat cap retorn perquè estàvem com una taca d'oli, diguéssim, perquè la regió, amb molts processos interns pendents de validar, i com a projecte amb les seves... Bueno, quan un projecte neix, un nadó és molt delicat, no? Llavors ara que aquesta etapa doncs hem fet un pas endavant i hem pogut assumir el repte d'obrir una escola allà.
És un repte, però com ha sorgit aquesta oportunitat? És a dir, en quin moment s'us diu des d'allà, o potser des d'aquí, no sé com ha anat la sinergia per obrir, no?
La veritat és que amb aquesta noia inicialment em vaig haver de disculpar, perquè quan vaig veure la trajectòria de emails en el servidor vaig veure que s'havia interessat per nosaltres a l'abril del 2017. I encara el desembre passat insistia: quiero saber más del VIE, quiero un VIE. I desembre-gener van començar els processos altre cop de conversa i fins ara, aquesta setmana passada, ha estat aquí allotjada, aquí a Lloret, tota una setmana, per conèixer el VIE a primera mà i amb la consecució de la firma i a tornar-se cap allà emportant-se tot.
Per tant, el que s'obre és una franquícia en allà.
Sí.
Però la portareu vosaltres?
No, la portarà aquesta noia.
La porta ella.
L'únic que entenem que el funcionament de franquícia, nosaltres portem tot el contingut, tot el gruix pedagògic, tot el mètode, i llavors ella doncs, ho plasmarà allà en la seva localitat, que és Aguascalientes.
El municipi és Aguascalientes,
sí,
allà a Mèxic.
Un municipi d'un milió d'habitants.
Vale. La macrociutat, diguem-ho així, doncs, ho diem sí, millor. Sí. Àlex, recorda'ns què és VIE. Si ho haguessis d'explicar a una persona que no coneix res, com li explicaries?
Mira, doncs agafa complexitat el tema, perquè inclusió definia el projecte fa uns anys d'una manera i ara l'estic entenent de manera major. És a dir, què és VIE? Dir-te que VIE busca un canvi de paradigma de lo que és la salut en la persona. I això no és poc, però un canvi de paradigma vol dir que mitjançant un programa d'educació emocional obtenim major salut emocional. I si obtenim major salut emocional a nivell mental i emocional, estem més sans. I si estem més sans, implica que hi hagi menys sintomatologia i menys malestar, menys estrès, menys depressió, menys ansietat, menys tensió, menys moltes coses. I això et diria, Rosa, que me n'he donat ara. Yeah. Que a major educació emocional, major salut. I això que conec els dos conceptes, però aquests anys han estat una mica per separat. Bé, i és prevenció, educació emocional. I és ara que ho estic implicant a major educació emocional, major salut emocional. I quan parlem de salut, ja estem parlant aquí de psicopatologia, de com entenem la salut dels nens, dels infants, de moltes coses que els hi transiten, que fins ara la psicologia clàssica ho entén com a malaltia. Ara ho entenem com un trànsit pendent de fer a nivell emocional, i un cop transita el nen d'allò, el símptoma desapareix. Per tant, és un projecte d'entrada de caire preventiu, no tanta intervenció, sinó més prevenció, però que implica que a vegades fem intervenció en àmbit de salut, però és prevenció per una major salut, per obtenir unes generacions de futurs adults amb molts més recursos i que sàpiguen gestionar els vaivens de la vida.
Però vosaltres ateneu des de nadons fins a gent jove, o sigui,
sí,
nens, i també gent gran.
Nosaltres tenem famílies. Al final, el que tenem són les famílies. I sí que la gran majoria de nens i nenes que veiem són de 3 a 12 anys. El tema nadons i el tema de joves depèn dels facilitadors que treballin a cada escola VIE, que captaran més l'atenció d'uns o d'altres. Però, diguem, el nostre target és la família, amb criatures de 3 fins als 12 anys, aquí és on tenim el programa més desenvolupat. Però llavors, evidentment, de la família també hi ha l'adult, i treballem mensualment també amb tots els adults, amb els pares. I la intervenció, sí, la intervenció es fa amb tota edat, no?
Quan parlem d'educació emocional, d'intel·ligència emocional, a què ens referim? És a dir, quin és el plantejament de l'escola? Això que voleu, vosaltres voleu ser referents, voleu ser pioners, per on va?
Va que, d'entrada, la intel·ligència emocional és un concepte que no es treballa activament en el marc educatiu actual, per tant, és un concepte que no es treballa en si. Llavors, per què es té en compte? Perquè s'ha observat que major intel·lecte no comporta major felicitat. Un pot tenir molt d'intel·lecte, pot tenir molt de currículum i màster, però no, això implica major felicitat o major flexibilitat interior per adaptar-se a el que la vida ens va portant, no? Llavors, què és el que treballem aquí de manera activa? Les competències emocionals, des de la consciència emocional, regulació emocional, expressió emocional, la relació amb l'altre i la relació amb la vida. Perquè si et pares a pensar, el que ens trobem en aquesta societat és assetjament escolar, trastorns de conducta alimentària, conductes de risc, grans índexs d'ansietat, estrès i depressió en etapa adulta, suïcidi, malalties cardíaques. Per tant, hi ha molt de símptoma, molt de soroll en la societat, que en la base, quan tu pares a pensar què es pot fer per millorar això, sempre te'n vas a petar a la prevenció. És a dir, aquell que rep assetjament escolar, si treballés, 1, autoconcepte, 2, habilitat de comunicació per dir allò que considera dir, si es treballés això de manera activa, no passaria. 400.000 separacions l'any a Espanya. Això què t'està dient? Que les parelles no detecten, que la parella viu la vida de l'altre, que no identifica què és allò que li agrada o què és allò que no. Per què no ho identifica? Per què no para? Per què no para? Perquè no ha après a parar. Llavors, clar, els adults ara anem amb iogues i meditacions i mindfulness, que és l'hòstia, perdó, per parar. Ah, doncs, ara d'adults anem una mica tard. Per tant, el vell té aquest enfoc preventiu amb els nens, a dir, ei, que siguin adults, que no hagin d'anar amb un terapeuta o no hagin d'anar a una classe de ioga per parar i revisar com visc, amb quina qualitat i com dic les coses. O sigui, de transitar allò que em passa i fer saber a l'altre, a mi això no m'ha agradat. I per fer això implica tenir interès per l'altre. Jo com a alumne de EGB, a mi el professor no em preguntava com estava. És més, si jo li deia que no, anava expulsat. Per tant, no vull dir que el model educatiu actual vagi per aquí, però encara hi ha palesa un model educatiu basat en un model industrial, i aquest model industrial en base a un model capitalista. I aquests tres models, el capitalista i l'industrial, ara mateix no estan en el 2018. Però a nivell educatiu encara estem allà.
Àlex, vosaltres vau començar l'any 2012 a Lloret de Mar. Han passat 6 anys. Estàs content del recorregut que ha fet Veie amb aquest temps?
Mira, espectacular. La veritat és que vam començar aquí a Lloret, que érem tres, és a dir, la doctora Mònica Conill l'he de nombrar com a cofundadora del projecte.
Ho sigueu vosaltres dos.
Sí,
eh?
Sí. Ella ha posat el feix pedagògic, jo hi he posat, no sé què hi he posat, però molt d'amor i determinació, i els dos vam agafar una psicòloga per banda i li vam dir, mira, nosaltres farem intervenció, que és el que sabem fer, però provarem amb aquest feix de fitxes pedagògiques, provarem a veure què passa. Creiem que hem identificat que hi ha una manca d'habilitats a nivell dels adults, però només amb adults fem tard, perquè som molt més lents en aprendre. Per tant, enfoquem això amb els nens i amb les famílies. Provem-ho. Va anar molt bé aquell primer any, i d'aquí altra gent s'ha anat interessant. La veritat que no teníem cap interès en reproduir això a altres llocs. D'entrada no, fins que ens hem hagut d'adaptar. Hi ha hagut més professionals que han apreciat el projecte i que l'estan treballant de manera fabulosa. És més, jo l'altre dia deia, ja tinc una psicòloga a l'equip que té un bagatge abismal a nivell clínic, que amb el seu nom i cognom tindria rèdit per treballar, i jo la meva pregunta és, per què coi vol treballar bé si no li fa falta, si té bagatge, si té experiència, és bona? Per què vol treballar Veie? Perquè ha entès el que porta Veie. Ha entès la prevenció i ha entès aquest enfoc que a nivell educatiu barra salut aporta a la societat, no? I està implicada en això. No té necessitat. O sigui, ell a títol personal podria treballar tranquil·lament.
Yeah.
Per què aposta per aquest model? Perquè ha entès que el model plantejat actual és d'intervenció, apagar focs constants, protocols d'assetjament escolar, control de conducta quan una menja massa o crema calories.
O no menja.
O no menja, o s'apaga, i que tota la base al final és un tema de prevenció. I penso una cosa, les emocions no me'ls invento. És que les emocions indolents emocionava. Escolteu, oients, quan hi ha una experiència, A dins del nostre cos, a nivell de neurotransmissors, s'activen els neurotransmissors, que estan per aquí al cos. Aquests, si no els transitem, es queden aquí congelats. I és igual si passen dies, hores, setmanes, mesos, inclús anys. Allò segueix estant aquí. A nivell somàtic segueix estant aquí, congelat. Són substàncies neuroquímiques que es queden aquí en el sistema nerviós perifèric, enganxades. Fins que no les transitem, no se sanen. Per tant, és com podeu entendre perquè un conflicte que esteu amarrats, un conflicte, allò no transita i no canvia, no es transforma perquè no hi transitem, perquè ens és incòmode, perquè no ho volem mirar.
Yeah.
Llavors, ensenyem als nens, primera, a legitimar que senten coses, que allò els hi pot agradar i que no. I llavors, expressar-ho i sentir-ho. No, sentir-ho i expressar-ho seria, no? Uh-huh. I transitar-ho. I, òbviament, si s'enfaden i ho fan de manera malament, doncs n'hem de parlar, però la següent manera, el segon dia que t'enfadis, ho sàpigues fer millor. No com a adults, jo he de fer tallers d'assertivitat per ser assertiu, i segueixo no sent-ne.
Ja. Yeah.
No? Llavors, doncs... I a nivell de família, els pares que estan implicats és... A mi m'alegra moltíssim veure aquells pares que venen un cop al mes a treballar a dins l'aula, diguéssim, o dins l'espai, a tot el que és la intel·ligència emocional de manera activa, no?
Doncs, Àlex, em sap greu, però se'ns acaba el temps per aquesta entrevista. En qualsevol cas, el que volíem fer aquí des de la ràdio és donar suport en aquest salt, perquè és un salt en molts sentits, de l'Escola Veie, nascuda aquí a Lloret de Mar, en aquest cas, després de tot un procés, no?, d'expansió, doncs, fins a Mèxic. Moltíssimes felicitats.
Gràcies, Rosa.
Doncs ja ho tenim. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passa un minut de 9:15. Parlem del programa Invulnerables. Consisteix en ajudar els més petits de les famílies amb pocs recursos a tenir les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes.
Aquest projecte, que lluita contra la pobresa infantil a través de l'educació, s'ha implementat en prop d'una desena de poblacions catalanes, entre elles Lloret. Per explicar tot el que s'està fent, aquest matí es du a terme a la vila una jornada adreçada a les empreses del territori.
La cara més visible del programa Invulnerables és Sor Lucía Càram, que participarà de la sessió. També vindrà l'alcalde, Jaume Dolçat, altres autoritats i usuaris del projecte. La jornada, que és oberta a la ciutadania, comença a les 9 del matí a l'Hotel Guitar Central Park.
Com hem dit, Invulnerables és per ara una prova pilot. S'està actuant en municipis com Figueres, Salt, Manresa, Lleida, El Vendrell, Tortosa, Manlleu o Lloret de Mar. La iniciativa l'impulsen diferents entitats com l'Obra Social La Caixa, la Fundació Barça i el Departament de Benestar i Família de la Generalitat.
Escoltem de nou a la Rosa.
Parlem amb Sor Lucía Càram, impulsora del programa Invulnerables. La tenim al telèfon. Bon dia.
Molt bon dia.
En què consisteix la jornada empresarial d'aquest dijous a Lloret?
Sí, és la presentació del programa de lluita contra la pobresa infantil per la igualtat d'oportunitats que estem duent a terme i que es diu el programa Invulnerables, que un dels territoris en els que estem treballant és precisament Lloret. I hem convocat als empresaris i també a totes les persones que vulguin implicar-se i participar en aquesta tasca de dignificació i de suport a la infància, perquè és un programa en el que treballem fonamentalment des de la col·laboració público-privada. Per això treballem amb l'Ajuntament i amb entitats locals. El que fem és intentar lluitar contra la pobresa infantil, aquesta pobresa que es diu que és hereditària, que un nen que neix en una família pobre entra en una roda i no podrà sortir d'aquesta pobresa i que la pobresa l'heredarà dels seus pares. Jo que ens parla del nen que no té oportunitats, bé, treballem per trencar aquest cercle de la pobresa hereditària, per donar als nens igualtat d'oportunitats. Això vol dir que poder donar-li als nens que els seus pares no tenen feina, per exemple, o tenen dificultats, no juguin amb desavantatges amb els altres nens, que puguin tenir això que necessiten per créixer i per desenvolupar-se. I això, com dic, ho fem a través de la col·laboració público-privada. Ho fem, és un programa que hem implementat ja en 9 llocs de Catalunya, un dels llocs que ens donava que els índexs dels impactes de pobresa era realment Lloret, i per això vam començar a treballar a Lloret. És un lloc que s'està treballant molt bé el programa, i el que intentem és explicar-li als empresaris, explicar-li a la ciutadania, i que cada un es pregunti amb el que jo tinc, què és el que puc fer, com puc col·laborar perquè al meu municipi, perquè al meu país i als nens es mereixi la pena viure, no? El que farem serà explicar en què consisteix el programa, explicar que estem treballant en un programa de l'obra social La Caixa que es diu Caixa Proinfància, en el que tenim una cartera de recursos, fonamentalment en tema d'educació i de salut pels nens, que treballem amb el programa Invulnerables, que treballem amb les empreses en les que busquem feina per als adolescents o dels joves i per als pares dels nens que estan dintre del programa. Es fa una formació a mida de lo que necessiten les empreses, per això treballem colze a colze amb les empreses, programa Invulnerable, més el Futbol Club Barcelona. La Fundació té un programa que es diu Futbol Net, que s'implementarà i que ja s'està implementant també en el territori en Lloret de Mar, que és, nosaltres creiem que l'esport és un factor d'integració que iguala els nens i també un factor de transformació social. Portem aquest programa del Futbol Club Barcelona per treballar els valors amb els nens. I a tot aquest paquet que tenim, que ja és fix, Caixa Proinfància, Invulnerables i Esport a través de la Fundació del Barça, tot això que som capaços o que siguem capaços d'aconseguir en el territori. Que s'acostin a la trobada empresarial que farem a partir de les 9 del matí i que vinguin a escoltar, a conèixer un projecte que s'està duent a terme en el territori i que cada un es pregunti què puc fer perquè un nen i una família de Lloret estigui millor i perquè els mereixi la pena viure.
Sor Lucía, d'una banda, la idea d'aquesta jornada, a més de demanar ajuda i col·laboració, és difondre aquest programa.
Sí, és fonamentalment crear consciència, saber que hi ha una situació de pobresa, que els nens en aquest país estan penalitzats, que tenir fills és un factor de risc d'exclusió social avui per les condicions en les que estan i per la manca de polítiques. Entonces, és implicar a la ciutadania i per sentir-nos tots corresponsables, per conèixer aquesta realitat. Un cop que nosaltres ens coneixem i que coneixem el rostre de la pobresa i que veiem que està tan a prop nostre, segur que ens podem implicar. I això significa que uns podran donar temps, altres iniciatives, altres ajudar a difondre i a conèixer el programa, altres podran donar un servei, altres podran donar una beca, algú podrà oferir alguna cosa, però jo estem oberts. És un programa Invulnerables en el que tots els que vulguin sumar són benvinguts. I són benvinguts des de la corresponsabilitat i amb els braços oberts perquè creiem que tots som part del problema i tots podem ser part de la solució, també.
Doncs, Sor Lucía, agraïm totes aquestes explicacions, ja ens ha respost a les preguntes que li volíem fer. Esperem que aquesta jornada vagi molt bé, la seguirem de ben a prop des de la ràdio de Lloret de Mar per poder explicar com ha anat tot plegat. Sor Lucía Caram, una de les cares més visibles d'aquest programa Invulnerables, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ara mateix són les 8:37 minuts. En Miquel Bernis ens fa arribar tots els detalls del temps. Miquel, bon dia.
Bon dia. Comencem aquest dijous sense núvols i amb un ambient més fresc que no pas en dies anteriors. La inestabilitat va de baixa i avui el que esperem és que els ruixats i tornades de tarda ja es quedin bàsicament concentrats en punts del Pirineu o Prepirineu en tot cas, i que no s'acostin a la selva marítima. Per tant, jornada en predomini del sol, com també ho serà la de demà, en què altre cop els xàfecs i tronades sobretot afectaran punts del Pirineu, Prepirineu, potser algun sector de la Catalunya central. De cara al cap de setmana, incertesa encara en el pronòstic. Dissabte és poc probable que plogui, tindrem un dia en tot cas mig ennuvolat, això sí, segurament no serà un dia de ple domini del sol. Però de cara a diumenge, els models encara diuen coses molt contradictòries entre uns i altres. Alguns apunten a una jornada de pluja bastant continuada, a més, i altres a un dia amb més sol que no pas núvols. Caldrà esperar encara a demà, segurament, per saber amb més probabilitat, amb més exactitud, quin temps ens depara el tram final, el segon dia del cap de setmana. Pel que fa a les temperatures, a l'alça els dies vinents, el cap de setmana començarà amb un ambient més càlid que no pas aquests últims dies, un parell de graus més en general. A partir de diumenge, aquesta incertesa de l'estat del cel també es trasllada a les temperatures. No sabem si encara si el diumenge serà el dia més càlid de la setmana o si les temperatures tornaran a valors més similars als d'avui o als d'ahir. En definitiva, els pròxims 10 dies, però no tenim a la vista cap calorada, cap situació de temperatures especialment altes, i sembla que començarem el mes de juny, la setmana que ve, amb possibilitat de més ruixats sobtats i amb temps encara bastant inestable i bastant canviant.
Molt bé, moltes gràcies, Miquel. Doncs anirem veient com va acabant aquesta primavera i ara mateix han pujat les temperatures aquí a Lloret. Al Rieral, 18 graus, 82% d'humitat. Aquí al centre ja tenim 21 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
5 minuts i seran 3 quarts de 9. Fixem-nos en les portades d'aquest dijous 31 de maig. Repassem primer de tot la del Punt, que destaca una entrevista a Artur Mas, que diu que Rajoy ha prevaricat. També fa declaracions sobre la CUP, dient que les declaracions que van fer de Torra són dures, precipitades i fora de lloc. I de Ciutadans diu que busquen la fractura social per debilitar el país. D'altra banda, Quim Torra no renuncia a la restitució. El president referma el compromís amb els consellers exiliats. A la fotografia se'l veu a la reunió d'ahir a Brussel·les amb Meritxell Serret, Lluís Puig i Toni Comín. La plataforma per Tabàrnia fallufa a Salt. L'acte reuneix unes 20 persones i a la protesta de rebuig a fora n'hi van 150. També explica el Punt que l'antic edifici de la UNED a Girona es dedicarà als joves. I la que és la notícia del dia per molts diaris també apareix en format breu al Punt i és que pren cos la moció de censura contra el govern del Partit Popular. Nervis davant l'amenaça real que Rajoy sigui el primer president espanyol destituït i el PNB en té la clau. Pel que fa al diari de Girona, notícies completament diferents. El nivell del mar a la Costa Brava ha augmentat 3,1 centímetres cada 10 anys des del 1990. També es fa ressò amb una imatge ben àmplia del fet que la tempesta va fer caure part d'un arbre a Girona i es veu com els bombers netegen aquesta via. Les fotos de Whittaker a Dalí s'exposen al Museu de Figueres. En esports, el Girona renova Quique Carcel fins al 2022 per encetar un nou projecte. També es fa ressò aquest rotatiu que un projecte proposa fer un carril bici entre Salra i Girona, suspès sobre el Ter, i que la Fiscalia es querella contra Turull per passar part dels seus béns a la seva dona.
La moció de censura avui és la protagonista a la resta de premsa escrita. El País titula la seva portada: Sánchez i Rajoy deixen la seva sort en mans del PNB. El periòdico titula final d'etapa, mentre que el diari Ara diu Rajoy a la corda fluixa. L'ABC obre amb Espanya en mans del PNB i La Vanguardia, en la mateixa línia, la legislatura està en mans dels 5 diputats del PNB.
Veurem com acaba aquesta moció de censura que ha propiciat...
Ha provocat, potser.
Volia dir, el cas Gürtel. Ingressen a Soto del Real la dona de Luis Bárcenas i l'exmarit d'Ana Mato, precisament per la Gürtel.
Cap dels dos ha reunit les fiances de 200 i 100.000 euros respectivament reclamades per l'Audiència Nacional per evitar la presó.
També en política, Ana Mato ha retirat les paraules de Gabriel Rufián, lladres i carcellers, dirigides al govern.
La presidenta del Congrés ha suprimit aquestes paraules, aquests qualificatius, del diari de sessions perquè els considera ofensius.
I seguim explicant que els documentals Desemparats de TV3 que s'han vist aquests últims dies han tingut efectes. Els centres de menors tindran un delegat per protegir els drets dels usuaris.
L'anomenat delegat de protecció haurà de fer arribar les denúncies a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
Troben unes restes òssies humanes molt a prop de l'estació de tren de Mollet del Vallès.
Els primers indicis apunten, segons fonts pròximes al cas, que podien ser d'una dona.
Als supermercats Lidl, aquí a Lloret en tenim un, deixen de vendre bosses de plàstic a Espanya.
Només vendrà bosses reutilitzables de ràfia fetes amb plàstic reciclat.
També és notícia l'alerta de sanitat per la detecció de falsos preservatius Durex.
L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una alerta i avisa que els lots falsos hi figura Made in Thailand o Made in China.
L'avortament no va lligat a més risc de depressió.
Aquesta és la contundent conclusió d'un estudi amb dades de gairebé 400.000 dones nascudes a Dinamarca.
L'ONG Proactiva Open Arms farà servir drons per optimitzar els esforços dels voluntaris.
Els aparells els permetran localitzar embarcacions fins a 10 quilòmetres de distància.
En plana cultural, el Primavera Sound ha engegat motors aquest dimecres amb una programació gratuïta, donant pas a 3 dies intensos de música al Parc del Fòrum de Barcelona.
Avui serà el primer dia oficial amb York i Naked and Bed Seats com a actuacions estel·lars.
Tret de sortida també a la Patum de Berga.
Aquest dimecres ha començat la gran festa berguedana amb la tradicional passada a la plaça Sant Pere, plena de llaços grocs a gairebé tots els edificis.
I en esports avui ens centrem en el bàsquet per explicar que el Barça-Lassa sobreviu a Andorra i força el tercer partit amb un agònic triomf per 81-85.
Per la seva banda, l'Herbalife Gran Canària també ha forçat el tercer partit amb un recital ofensiu contra el València Bàsquet. Resultat final 97-70.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui en parlen força, per exemple, a la pàgina 20 del diari de Girona, i llegim que jutjaran un avi de Lloret de Mar acusat d'abusar sexualment del net. El net tenia només 12 anys. Tal com recullen els escrits del Ministeri Fiscal, els fets es remunten al 2013, quan el menor acudia a dinar a casa de l'acusat, i era llavors quan amb una periodicitat de 3 o 4 cops per setmana l'home masturbava el nen. D'altra banda, en el diari El Punt, en el suplement L'Esportiu, avui hi ha una notícia destacada que diu que Machín arriba a Sevilla amb Jordi Balcells al seu costat. Ho avançàvem ahir aquí a la ràdio. Jordi Balcells, en principi, acompanyarà el tècnic fins ara del Girona en aquesta nova aventura com a entrenador del Sevilla. I ho destaquem perquè Jordi Balcells és lloretenc i és preparador físic. També al Punt es fa ressò que es dediquen 500.000 d'euros perquè els veïns de Lloret triïn entre 10 projectes. Recordem que fa referència als pressupostos participats. Ahir se'n va fer l'assemblea de retorn. I en el diari de Girona expliquen que la marca Costa Brava Hotels de Luxe és nominada als Premis Roca i que la Costa Brava és una de les zones amb més demanda de pisos a Airbnb. Finalment, en l'apartat de l'agenda, destacar que a Lloret hi ha dues exposicions. Art Studio exposa una col·lectiva de pintura fins al 10 de juny i a la Capella dels Sants Metges s'hi pot veure de portes endins la vida a l'interior d'una llar de pagès lloretenca fins aquest diumenge 3 de juny.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Passen ara 2 minuts de 3:15 i seguim avançant aquí al Bon Dia Bona Hora amb més temes. Xatrac organitza aquest diumenge una neteja del litoral de Fanals. L'entitat que treballa per la bona gestió del medi ambient se suma d'aquesta manera a la Setmana de la Natura. La campanya va començar el 26 de maig i acaba el 5 de juny. Es tracta d'una activitat adreçada i oberta a tothom, des dels més joves fins als més grans. Es netejarà la platja, el bosc i el fons marí, recollint totes les deixalles que es trobin. La Setmana de la Natura té per objectiu conservar el medi ambient i el patrimoni cultural. Per aquest motiu, al llarg de 10 dies, s'organitzen més de 300 activitats arreu de Catalunya per la cura de l'entorn al mar, a la muntanya i a la ciutat. En la jornada de neteja de l'any passat, que va comptar amb una quarantena de voluntaris, es van recollir 8 bosses d'escombraries, el motor d'una embarcació i una safata plena de ferros. La d'aquest 2018 arriba aquest diumenge a les 10 del matí a la Casa del Mar, situada a la platja de Fanals. Parlem de la jornada de neteja del litoral de Fanals amb un membre de Xatrac, en Marc Martín. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Parla'ns una mica, com heu programat aquesta neteja?
Exacte, mira, la tenim programada per aquest diumenge, dia 3 de juny, de 9:30 a 11:30, aquí a la platja de Fanals. L'organitzem des de Xatrac, aquesta entitat d'aquí Lloret, que estem situats a la Casa del Mar, a la platja de Fanals, i l'objectiu d'aquesta activitat és, a part de recollir la brossa i les bessures, conscienciar a la població sobre l'actual problemàtica de la brossa, sobretot dels plàstics, i alhora convidar la mateixa població a buscar solucions i en contribuir a millorar i conservar els espais naturals del municipi, d'aquí a nivell local. L'activitat s'organitzarà en tres banques. Hi haurà neteja del fons marí, neteja de la muntanya i neteja de les roques. El fons marí ho farem a partir de snorkel, farem una sortida a l'aigua i anirem netejant a tot el fons marí la brutícia que hi trobem. Aparentment és una bona opció per també observar què tenim a sota en el litoral d'aquí Lloret. I, a veure, un moment, de la muntanya ens basarem en netejar el bosc de Fanals, aquest petit indret d'aquí Lloret, que també anirem per grups, recollint tota la brossa que anem trobant, i per últim farem aquest apartat més de roques, aquest ambient diferent d'aquí al litoral, en què realitzarem una excursió arran del litoral i anirem recollint totes les deixalles que trobem. També ressaltar que a la zona de la neteja del fons marí, a partir de l'esnorkel, recollirem amb unes reixetes la brossa i amb el suport d'uns caiacs, també per als llocs més poc accessibles, on també donaran un cop de mà. I això serà el diumenge, dia 3 de juny, de 9 i mitja a 1 i mitja del matí, i quedaríem a la platja de Fanals, aquí a la Casa del Mar.
Perquè, Marc, entenem que pot venir tothom que vulgui.
Exacte, està tothom convidat, des dels més petits fins als més grans, fins a famílies o grups d'amics també estem convidats. I això, ressaltar que és una neteja del litoral, de tres zones, no només de la zona marina, també de la muntanya i també de les roques. Exacte.
Cada persona que vingui pot escollir a quin grup es posa, no? Entenem? O...
Sí, en funció també dels seus gustos o de allò que prefereixi. O triar, si li agrada ficar-se a l'aigua i es vol remullar, seria una opció excel·lent fer netejar el fons marí, o si prefereix passejar per la muntanya, pot triar l'opció d'anar al bosc de Fanals. I per últim, el tema de les roques ja també és més aventurer, potser.
Uh-huh. Doncs tothom que vulgui pot col·laborar amb aquesta causa. Quantes persones espereu o necessiteu?
Necessitem, evidentment, quantes més millors. Aquests últims dies que també hem estat fent activitats per aquesta zona, ja sigui mar o sigui muntanya, hem percebut que hi ha molt contingut de brossa i de deixalles, i creiem que és una activitat 100% necessària si volem contribuir en millorar els entorns naturals de Lloret de Mar.
Quin tipus de brossa soleu trobar?
Solem trobar de tot, però allò que més ens preocupa és el plàstic, per la seva difícil degradació i perquè bona part d'aquest plàstic, ja sigui de roques o de muntanya, sempre acaba al mar i acaba tenint efectes negatius en tot el que seria els ecosistemes marins, en tots els animals marins i en general. I a la vegada, tots aquests plàstics que arriben al mar acaben tornant també a nosaltres de forma indirecta, integrant-se a la cadena alimentària, podem dir, amb els peixos. Per tant, que estem fent una neteja que no només beneficia el medi natural, sinó que també es beneficia a nosaltres de forma indirecta, entenem. Mm.
Doncs queda dit, a les persones que vulguin venir, cal que s'apuntin o simplement venir en els horaris que has dit?
Sí, haurien de venir simplement en aquesta hora del matí, a les 9 i mitja aquí a la platja de Lloret, però per qualsevol dubte o cosa que ens vulguin comentar, restem a la seva disposició i ens poden enviar un correu via Xatrac, i seria això.
A la platja de Fanals, no?
Exacte, a la platja de Fanals, al fons hi ha la casa del mar.
És on
estem situats, i quedaríem en aquesta hora ja. I en aquest punt ens repartiríem i ens organitzaríem per tal també de ser el màxim eficients possible.
Perfecte, doncs queda explicat. Fem aquesta crida a la població lloretenca. I Marc Martín, per part nostra, moltíssimes gràcies per compartir-ho. Que vagi molt bé.
Vinga, bon dia. Adéu.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Falten ara 6 minuts per les 9. Lloret de Mar recupera la visita teatralitzada a la Casa Museu de Can Font. L'activitat, que té per títol Memòries del passat, es podrà tornar a veure aquest mes de juny. Serà tots els divendres en català i, com a novetat, els dissabtes es farà en castellà. Les sessions comencen a les 9 de la nit.
La visita convida el públic a descobrir les diferents estances de la Casa Indiana. Al llarg del recorregut apareixen diferents personatges que expliquen la història de l'edifici i alguns aspectes de la vida quotidiana dels seus protagonistes. En dona més detalls la guia de l'activitat, Anna Penya.
Es tracta d'una visita per conèixer la història de Can Font i sobretot per conèixer els seus personatges principals. En Nicolau Font, tenim un personatge imaginari, que és la governanta, i situem la història en l'any 1898, que és quan es va perdre la illa de Cuba, i també és el moment que mossèn Cinto Verdaguer s'hi va hostatjar a la casa.
La mateixa Anna Penya és qui farà de governanta de la casa, mentre que l'actor lloretenc Joan Romà Ortiz es posarà de nou en la pell de Nicolau Font. Els participants es traslladaran a un període comprès entre finals del segle XIX i principis del segle XX.
Les entrades es poden comprar de manera anticipada al Museu del Mar o al web patrimoni.lloret.cat. Les places són limitades i acostumen a quedar plenes. Per als menors de 12 anys, l'entrada és gratuïta.
Parlem d'aquesta activitat amb la directora de Patrimoni Cultural, Anna Fuentes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per què s'ha decidit tornar a programar aquesta visita?
La visita, com ja heu comentat, es va fer l'estiu passat, el mes d'agost, i va tenir molt d'èxit. La veritat és que va quedar molta gent amb llista d'espera i amb ganes de poder-la veure. Nosaltres pensàvem que era una visita molt divertida per tots els públics, i que valia la pena que la tornéssim a repetir perquè teníem demanda. Llavors, el que sí que, parlant amb les companyes de turisme, vam quedar que el que faríem seria fer-la en català i en castellà, perquè hi havia gent de públic castellà que no l'havia pogut fer o sí que l'havia fet però no havia entès tot. I bueno, vam pensar que era una oportunitat, no?, també de diversificar públics i de poder atreure també els nostres visitants.
Doncs aquesta novetat es farà en castellà, hem dit, els dissabtes,
exacte,
els divendres en català. Està funcionant molt bé, no?, l'obertura de la Casa Museu de Can Font. En general, tot el que s'hi sol fer sol ser un èxit.
Sí, la veritat és que sí, és una casa que agrada molt. Pensem que és l'única casa que es pot visitar que sigui pública. Com que també la fem, les visites que fem, les fem totes diferents, les fem sí que per conèixer la història de Lloret, per aprofundir en aquella època del retorn dels indianos, però sempre posem un punt una mica lúdic, una mica anecdotari, doncs és la manera de que la gent, el públic general, s'interessi cada vegada més per conèixer els nostres orígens, tant gent de Lloret com visitants que venen expressament a fer-ho.
I aquesta visita en concret, aquesta visita teatralitzada, es farà només durant el mes de juny.
Sí, 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 sí.
Després es pot visitar el museu, la Casa Museu.
Sí, sí, nosaltres quasi durant tot l'any, excepte gener i febrer, cada dissabte al dematí, fem una visita guiada, que és la ruta indiana, que expliquem per al Centre Històric de Lloret tot el tema de modernista i que acaba amb una visita a Can Font, una visita guiada, no és una visita teatralitzada, però l'oferta aquesta de poder-la visitar ja és tot l'any pràcticament. El que passa és que a més fem doncs activitats més lúdiques, més divertides, que anem explicant altres aspectes.
Uh-huh. Doncs queda dit, no sé si vol afegir alguna cosa que ens haguem deixat d'explicar respecte a Can Font o aquestes visites.
Bueno, doncs que això, animar la gent que no ho ha vist encara, pensem que és una casa que ha quedat molt bé, que tothom que hi ha anat ens ha felicitat, no hem rebut ni una sola queixa d'algun tema que no hagués estat qüestionat, no ens han qüestionat absolutament res, i res, animar és un patrimoni lloretenc, és un patrimoni de tots, que hem de conèixer, que hem de cuidar i que hem de divulgar.
Doncs queda dit, Anna Fuentes, directora de Patrimoni Cultural, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I arribem ja al final del Bon Dia, Bona Hora, un minut i pocs segons per les 9 del matí. I abans d'acomiadar-nos, volem recordar-vos que avui és l'últim dia de les jornades gastronòmiques de l'arròs. Avui, per tant, és l'últim dia per tastar els 26 menús que ofereixen diferents restaurants i hotels de la vila. És la 18a edició de la campanya i els menús aquest cop parteixen dels 29 euros. Com sempre, hi ha tot tipus d'arrossos, cuinats de manera tradicional o d'altres formes més innovadores. I com diem, avui és l'últim dia, han estat durant tot el mes de maig. D'altra banda, també avui obre portes a la biblioteca una exposició que recorre la trajectòria vital de Josep Palau i Fabra en l'any del centenari del seu naixement. I finalment, una altra cita per avui és el comentari de l'òpera de Manon Lescaut amb Pol Avinyó, que és divulgador musical, musicòleg i divulgador musical del Liceu. Aquest acte serà a les 7 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca i està obert a tothom, i la idea és d'aquí uns dies, el 14 de juny, anar a veure aquesta òpera al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i que passeu molt bon dia.
Bon dia, Bona Hora.